així, que no tens edat. Com vas així, que no tens edat? Dona, però que no ho veus que fas pena. Us sonen frases com aquestes? Us les han dit mai? A les dones que són lliures en la manera de vestir els hi diuen molt, sobretot quan passen els 50. En alguns casos els hi deixen anar, en altres no s'hi atreveixen, però les mirades parlen per si mateixes. També hi ha qui, de manera més cautelosa, en una botiga és habitual que digui: això? Que vols un vestit que se't vegin els braços? Segur? Per què no et proves això, que et marcarà menys? És la manera que, amb tota la bona fe del món, deixem anar el missatge que a partir dels 50 una dona no pot vestir-se com vol, i això va molt lligat a l'obligació que tenim totes de ser eternament joves. Avui, sense mànigues i amb minifaldilla, comencem aquest programa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Nosaltres també sempre serem unes Material Girl, com la Madonna. Avui començarem amb aquest clàssic d'un tema ja de l'any 85, de l'artista que jo crec que més ha trencat les regles de la història del pop. La cançó va inventar tot, va cridar ben fort i jo faig el que vull. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Justament ara sentim Madonna, que està a punt de treure el seu últim àlbum, Confessions 2. Fixeu-vos que en les seves últimes aparicions l'hem vist amb pantalons molt curts, amb corsers, amb un minivestit d'encaix vermell, amb mitges de reixeta, amb sostenidors, transparències, sabates de taló, cabell llarg, que això quan et fas gran no es perdona tampoc. Segur que heu sentit que algú deia: home, ja no té edat la Madonna. Als seus 67 anys, Madonna continua fent el que vol i sobretot vestint-se sense complexes. Però justament avui, que s'ha pogut veure la portada del nou disc, se la veu tapada amb un vel, on pràcticament no se li veu la cara. Fa el que vol, però es doblega la idea que les dones hem de ser eternament joves o semblar-ho? Avui parlem amb dones que els agrada arreglar-se, que tenen estil propi, i els hi preguntarem ara mateix, que les tinc aquí, si els hem dit mai allò de tu ja no tens edat, o potser no s'hi han atrevit. Victoria Bermejo, bona nit.
Hola,
com
bona
estàs?
Hola, encantada d'estar aquí amb tu.
Reina, i, sí, reina, sí. Escolta'm, vens,
sí, que m'ho han dit, sí.
Vens fantàstica, eh?
Sí, ensenyant una mica la barriga, la panxa.
Tot.
La... tampoc està permès.
Tampoc està permès. L'hauríeu de veure, bé, la veureu en fotos, eh? La Victoria Bermejo és escriptora, cineasta, té 67 anys, els mateixos que Madonna, i vesteix com li dona la gana, sense complexes, sense tabús. I avui, bé, us ho explico, amb un mono de ratlles, ensenyant una mica l'escot, ensenyant una mica el melic, amb un collaret daurat. Perdona, estàs fantàstica.
Moltes gràcies. I això que no es veu, eh?
Exacte. I l'acompanya amb un color meravellós, la Pilar Tirbió. Com estàs?
Hola, molt bé.
Pilar,
encantada.
Pilar Tirbió, historiadora de l'art, té 69 anys, perquè veieu que aquí, en aquest programa, convidem a tothom, que no som edatistes. El més important, comencem per aquí. Això us ho han dit? On vas? O no et vesteixis així? O què fas vestida d'aquesta manera?
Sí, sí, ja avui mateix.
Ah, sí?
Sí, sí, avui mateix pues he quedat amb una amiga i portava aquest mateix mono, però amb un altre sostenidor, que portava aquí una rodona amb brillantets, diamants, falsos, uh-huh, clar.
Sí.
I em diu: però com vas així, Victoria, si pareces una choni?
Uau, aquí ja no només...
Escolta'm, és que... jo puc anar com m'estimo més, vull dir, i m'ha semblat molt maco, ja que es veu una mica sostenidor, pues que tingui aquí un, no, una espècie de, jo què sé, una hebilla, no, diferent.
Clar, però ara te l'has canviat, eh?
Sí, me l'ha canviat. És que en el fons a vegades fem cas.
Clar, sí. És fort perquè aquesta frase que està dita en principi en bona fe, d'alguna manera t'empatiteix a tu, perquè d'entrada anaves estupenda i et fa sentir insegura.
Sí, sí. I la veritat és que moltes vegades la gent tampoc se n'adona el que està dient. perquè també vaig sentir una vegada amb una editora molt famosa parlant d'una escriptora també molt famosa que té 70 i pico d'anys que porta minifaldilla i diu, aquesta no et sembla que va vestida com una nena petita? I dic, ai, mai m'havia fixat, però té tot el dret. I és, a més és molt pipireta, està molt prima, vull dir que no, és, i com que no estigués prima, vull dir, la minifaldilla també està mal vista, ensenyar cuixa.
Ensenyar
no,
cuixa.
No, és ensenyar cuixa, ensenyar braç, ensenyar melic. No es pot ensenyar res que tenim que posar-nos un burca, perquè tenim 60 anys, vull dir.
Sí, ens queixem d'això, però al final sembla que volen que les dones ens tapem, perquè també es diu molt això de no portis maniga llarga, per exemple, en un casament, que no se't vegin els braços. Mm-hmm. Això es diu, també.
També, també.
La Pilar Tirbió està
bueno,
aquí.
Jo em sembla que no estic d'acord amb tot això.
A veure, digue'm.
Perquè penso que, justament, és la falta de regles el que defineix la manera de vestir ara. I si hi ha aquests comentaris... Doncs, bueno, hi ha una cosa que la manera de vestir per mi reflexa la personalitat i llavors és una qüestió de trobar-se còmode i si algú et diu alguna cosa dels braços o, i tu et trobes còmode, pues segueixes així. I si... No vull dir que no t'influència, ja ho entenc que no t'agrada que et diguin, però... justament penso que és una època que podem fer bastant el que ens doni la gana de vestir encara que tinguem 69 anys.
Això està claríssim i això no ho posem en dubte nosaltres. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un judici molt bèstia cap a les dones d'una determinada edat. A partir dels 50 ja sembla que algú decideix des de fora el que hem de portar i el que no, perquè a les botigues també us trobeu que això et quedarà bé per la teva edat o això no marcarà tant. Aquests comentaris que estan fets amb bona fe, de dependenta o dependent, suposo que us els han fet algun cop.
Sí, sí, i tant.
No? A mi no.
Sí, sí, a mi a vegades ho he sentit i després t'aconsellen algunes vegades també colors, no? Dient, igual estàs millor amb un color més pàl·lid. I dic, pàl·lid ni que veges. Jo quiero ir de azul elèctrico o de rosa fúrcia. No? Vull dir que tenim tot el dret també a portar color. O mira, la meva amiga, aquest color és una meravella.
Sí, porta un color groc.
Un color que donen ganes de seguir-la.
Espectacular. Exacte.
I sí, i lo de Madonna que deies ara, l'han donat hasta en el carnet d'identitat. La sortida aquesta que va fer allà a la plaça de... a Times sí. Square, que va sortir ballant i tal, que també és veritat que s'anava una mica cap a l'esquerra i cap a la dreta, però...
Bueno, jo amb 67 no sé el que faré, també
però,
t'ho
clar,
dic.
Però també és veritat, o sigui, però és una tia que quan va sortir Buscando a Susan desesperadamente, que portava aquells guants transparents, no?
Sí, punky.
Sí, era una meravella. I el bolso, jo vaig tenir el bolso de Buscando a Susan, que era com una maleta de metge i que s'obria així la tapa com si fos una capsa, no?
Sí.
I portaves el bolso aquest i el va posar de moda ella.
El que no hagi fet Madonna.
Sí.
Meravella.
Viva Madonna.
Visca. Esteu a Les Dones i els Dies avui parlant i revelant-nos una mica contra aquesta idea del que poden o no poden portar les dones a partir de segons quina edat. Si ens voleu explicar el que us trobeu vosaltres a les botigues o els comentaris de la família o el que sigui, 93201-7474, telèfons oberts per queixes, reclamacions o per explicar-nos també que vosaltres aneu amb minifalda i en teniu 80. M'encantaria aquesta trucada. I també és interessant saber com moltes mares eduquen a les filles, eh? Perquè això també es transmet, el que pots portar, el que no pots portar. Tu, en el teu cas, em sembla, a Victoria Bermejo, que la teva mare es va morir molt jove.
Sí.
I no sé si et deia ja coses d'aquestes quan... Perquè ta mare es va morir com als 44 anys.
Sí, als 44. Sí. I jo era molt revolucionària i molt progressista, cosa que ella no ho era. Però amb la manera de vestir mai se'm va ficar. Vull dir que no, si portava minifaldilla o si no, no li preocupava això. Li preocupava la ideologia, a més. però jo sí que trobo que les mares, ara parlàvem amb la Pilar Benín, les mares de 50 o les mares, eren molt més grans i anaven molt més amb traje de jaqueta, no? amb el cabell una mica cardat, amb el bolso penjat aquí, no?
Al coll, al canell.
Al canell, uh-huh. No? Vull dir, cosa que ara, clar, o sigui, nosaltres amb 50 no ho hem fet.
Però trobeu que ens arreglem menys ara, Pilar?
No.
Que anem més amb xandall o què? O hi ha
bueno,
de tot?
És la manera actual, no?, d'arreglar-se, és diferent de la d'abans, era molt tocada i posada, i ara és com... El xandall pot ser, bueno, caríssim, no? I veig als Pais de Gràcia quantitat de gent amb xandalls i bosses d'Hermès i tot això.
Escolta, Tenim al telèfon a l'Anna Vizcarro, que és patronista, modista, dissenyadora del Delta de l'Ebre. Com estàs, Anna?
Hola, bona nit.
De fet, tu aquesta nit no has vingut, que volíem que estiguessis aquí, perquè tu estàs treballant com una boja per casaments, comunions i tot el que faci falta. Ara estàs en temporada alta, que diuen, eh?
Totalment, totalment.
I, sí. Escolta, tu que tens moltes dones clientes, això que dèiem al principi, no sé si ho has pogut sentir, això t'ho trobes, no? Les manies pròpies i les manies que venen de fora. Què et trobes?
Bueno, me trobo... Jo, saps què passa? Que a part de fer roba, també tinc un corte d'estos de tota la vida, que venen les dones i tal. I, bueno, esta tarda, per exemple, he tirat la pregunta a l'aire, no?, també, de per a veure com què pensaven elles.
Sí.
Enfronten a tot això. I al final, hem arribat a la conclusió de que al final... O sigui, tothom té moltes manies, però les porta arrastrant des de fa molt de temps. La gran majoria no és que arribin a grans i diguin ui, és que ara no em puc ficar això perquè els braços me fan pells i me sento incòmoda, sinó que hi arrastren manies des de fa
molt
de
temps. La cosa ve d'abans, eh? No de partir dels 50.
La cosa ve de largo, no? I perquè qui se revela ja se revela des de sempre. Però qui no... i ve sotmesa a les coses que diu la gent, al final, quan no és una cosa, no es mania per una part del cos, és per una altra. I llavors, al final, arriben a grans i penso que ningú s'estranya quan jutgem a la gent perquè vaig estrafar l'àrea, perquè això al final se fiquen en l'estil i és com que no passa res. Però, ui, quan se jutja el dret a fer visible un cos vell, això és molt més complicat. Saps? Perquè al final és el que passa. Si es fiquen en tu quan tu vas vestida supermoderna, és com que ho toleres millor que no quan se posen perquè tu decidixes portar un escot quan tens ja pellerangues, no? O portar una minifalda quan tens els ginolls ja en moltes arrugues, perquè llavors traspassem a una altra banda, saps? Ja estem jutjant, ja estem aplicant l'edatisme, no? Totalment.
Clar, jo estic pensant, Anna, que d'alguna manera el que això expliques és que ensenyar, com dius tu, les pellerangues, que m'ha fet molta gràcia, és gairebé desafiant, no?
Sí.
Sí, clar, no? Perquè és que realment... jo penso que és més això. Al final ho veus quan la gent... hi ha cossos que se mantenen molt bé, i, per lo tant, tarden més a demanar que tapes els braços, no anar curta... En canvi...
Però hauríem de poder anar com volguéssim, no?, també. És a dir, si un se sent còmode, aquestes normes no estan escrites enlloc.
Però jo penso que quan un se sent còmode, sí? Li importa absolutament li importa una merda qualsevol comentari. Perquè se sent còmodo i perquè se sap adaptar als canvis, perquè, a més, jo ho veig, hi ha molta gent que se va adaptant va adaptant la moda també als canvis del seu cos, però no també perquè a vegades tinguin manies, sinó perquè també és una manera de comoditat, però no comoditat de, ui, me sento còmoda, de comoditat física. No? De porto uns pantalons cada vegada més amples, però perquè realment me sento més còmoda, de la mateixa manera que baixo dels tacons. No?
Jo crec que una cosa... Jo crec que tens tot el dret a posar-te el que et doni la gana i també tens tot el dret a que no t'agradi el que porta l'altre.
Clar.
No? Perquè, de repent, per exemple, a mi, jo tinc dos prendes que odio completament, que són la falda pantalón i els pantalons cagats.
Jo també.
Veritat?
Sí.
No m'agraden.
Es pot suportar.
La falda pantalón perquè em sembla de l'Opus i els pantalons cagats perquè em semblen antiestètics. no? Que portes un penyal, i clar. I vull dir, però conec gent que ho porta i ho porta amb gràcia, i de cabell, per exemple, no m'agraden les rastes, però també perquè em semblen brutes. Però té tot el dret l'altra persona a portar-ho, i tu tens tot el dret també a dir, pues,
per supost.
A que no t'agradi, clar. Sí, sí.
Per supost, perquè al final és una qüestió de respecte, no?
Però no creieu en general per això que amb les dones hi ha una cruesa més bèstia? Perquè, de fet, moltes vegades veiem a un senyor, per exemple, gran, amb una gorra de béisbol, per entendre'ns, i diuen, ai, mira que pinxo aquest iaio, no? Mm. En canvi, la dona fa riure, sembla ridícula, és a dir, la manera en com es parla de les dones, sobretot quan es fan grans, és d'una duresa bastant, bastant bèstia, a mi m'ho sembla.
Passa,
no ho sé.
També amb el maquillatge. No? Sí. No he sentit mai, mira aquesta senyora que porta una sombra blava tan marcada o verd, no?
Sí.
I no s'ha mirat al mirall, no?
Perquè al final penso que passa molt això, que si una vol semblar més jove, qüestionem el fet de que vulgui semblar molt més jove. Si una vol... és una senyora que se conforma en el pas del temps i assumeix una altra posició i se fa molt més conservadora, vestint i tot, també critiquem pel fet de mira, que poc se cuida. És que al final sempre se qüestionant-ho tot.
Sí, jo també penso...
Al final hi ha molt poc respecte.
Pilar, digues.
Ja deve aquest respecte, que jo no estic d'acord perquè precisament penso el contrari, que hi ha molta permissibilitat ara, que la gent es sent amb el dret de portar el que vulgui. I si hi ha una crítica, que hi és, també hi ha una crítica quan ets jove. Això que deies, les manies són manies que s'arrastren de joves, no? Jo crec que sí que és veritat, que els manies s'arrastren, i que encara que algú digui això que li han dit a la Victòria avui, de tal, del sustens i tal... Bueno, se'ls ha canviat, però se'ls hagués no pogut canviar tampoc.
Per posat... no sentir-me insegura, que davant de vosaltres.
No va molt diferent, No va molt diferent, per lo que he explicat. Només falten els brillantitos.
És veritat, però també hi ha una cosa, Pili, que també és diferent en l'ambient que et mous. És diferent anar d'una manera al trofeu Conde de Godó,
claro,
que nosaltres...
Que hi va molt, aquí la Victòria Bermejo mou molt el tema del Conde de Godó.
No, jo me veo igual con marqueses que con gitanos, també t'ho dic. Però vull dir que... que és diferent que vas, si vas amb aquest ambient, que si vas... nosaltres ens movem més en un ambient artístic, no? I llavors sí que aquí, en aquest moment...
Es permet més.
Avui ens hem trobat a un artista que tenia 82
anys.
O 82, com anava? Sí. Dice, ¿puedo ir con vosotras a la radio?
Sí. Home, doncs perquè no l'heu portada.
I perquè diu, va ser de cas.
I si, i ja les podeu dir que si quieren una opinió és francesa, a sobre.
Com es diu?
Brigitte
Sensi, és pintora.
Doncs escolta, i què ha dit de l'opinió? La del 82?
No, i anava guapíssima, no. Amb unes arracades de la Lídia Delgado, grans.
Un anell preciós.
Se les sabes totes,
Sí. Molt simpàtica.
Bueno, clar, és que al final els ambients conservadors només accepten les coses si vens de... Bueno, si ets una estrafalària milionària.
Clar, exacte. És que anar de color beige.
I escolta'm, Anna Vizcarro, tu que estàs al Delta, a la Ràpita, que ja sé que som molt moderns, però durant anys no ha sigut tan així. Tu creus que encara hi ha molta crítica per les dones, si surten una mica del motllo o no? O això ja és temps passat?
No, jo trobo que el problema no és que hi hagi més crítica ni menys, sinó que com que la gent se coneix més, se permet més fotre's en la vida dels altres.
És això. Sí.
O sigui que, al final, com que tothom mos coneixem, és més fàcil que sigues jutjat per la resta de la gent. Tu quan vius en un ambient o una ciutat, no?, que ets molt més anònim, per tant, no estàs qüestionat tantes vegades. En canvi, aquí sí. No, aquí vas al col·le i hi ha un munt de mares que te qüestionen, o vas al gimnàs i hi ha un munt de gent que te qüestiona, o vas al cafè, però perquè mos coneixem.
Sí. A tu, per exemple, que ara portes el cap rapat, o l'última vegada que et vaig veure, què et diuen? Perquè al meu poble podrien dir-te que estàs malalta, nena.
No, a mi no me diuen res, perquè saps què passa? Jo ja me vaig rapar, la primera vegada que vaig anar a rapar, i vaig anar durant 10 anys, va ser l'època de Sinéad O'Connor, i jo també me vaig rapar. Llavors ja era com més escandalós, no? De cop anava rapada i vaig anar molts anys, i no, I ni llavors me preguntaven si era que estés malalta ni res, però potser perquè sempre vaig tindre un estil molt propi. Des de
amb
que
tu no s'atreveixen, em queda clar.
Mira, no. Jo sempre vaig tenir la mateixa sensació quan vaig anar a estudiar a Barcelona, o sigui, me miraven igual aquí, al meu poble, com allà, saps? Perquè al final, una ciutat, mira, abans parlàveu vosaltres dels cercles artístics, al final una ciutat és molt, molt oberta, però també depèn dels àmbits als que et mous.
Bueno, no? lo que diu la Pilar, ara ja no xoca tant.
No, jo crec que
la
no.
Diferència, oi?
Sí, després hi ha la bellesa, no? La bellesa que...
La bellesa en ve baixa o ve alta?
No, en ve alta. La bellesa que pots decidir que t'agrada una cosa o que ho trobes maco o que no. I després d'això, doncs hi ha la rebeldia que a vegades va contra la bellesa. I hi ha aquest joc, no?, amb el vestit també molt.
Aquí es nota que ets historiadora de l'art, eh?
Sí,
aquí has fet la falqueta.
Sí, però bueno, això, que pots jutjar perquè et falta aquesta cosa. La bellesa jo crec que sempre ens dona com confort i és una cosa agradable, és... bons sentiments, diguéssim.
Sí, el que passa és que és molt elàstica, la bellesa, perquè
claro,
el que
claro.
Per un és bonic,
sí,
per l'altre no ho és tant, eh?
Sí, tens
raó. Tu surts de casa sentint-te bé amb tu mateix,
això
ja tens
és important.
Tota la feina.
Tota la raó.
I els demés...
Que tota la raó.
Que és
això
bon
també
vin.
Ho deia la meva mare.
Que s'hi posin fulles.
Ho diu.
Sí.
Claríssim.
Quan tu perceps actitud a l'altra banda, no, ja està, no pots fer res.
Claríssim. Anna Vizcarro, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la temporada alta dels vestits i quan hi hagi temporada baixa, vine cap aquí.
Vale.
Moltes gràcies.
Vinga,
merci. Adéu.
Man, I feel like a woman. Dance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. We're totally crazy.
2:15 de la nit a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Aquests on vas així? Ens preguntem avui per què hi ha tanta crítica sobre el cos de les dones, de com ens hem de vestir, de quina manera hem de ser, també a vegades amb bona fe, no? Però ens acaben allò portant potser a llocs que no ens agradarien. Tu ara deies, Victoria Bermejo, que també la roba interior i les sabates...
Hi ha gent que critica perquè no portes sostenidors, per exemple, que diu, ostres, te noten muy caídas. És veritat, no? I què? Pues perquè estan caïdes, la llei de la gravedat.
Exacte.
No? I no passa
no
res. Ara, amb la calor que fa, els sostenidors donen molta calor. Si et pots, te'l treus. A mi, treure'm les calces no m'agrada, perquè vaig insegura. Però els sostenidors...
Però m'has dit que tu tens una amiga que quan arriba el juny se les treu, va pel carrer sense calces tot
sense
fins
calces,
que torni a fer fred,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. I sense sostenidor. Tot a l'aire.
Festa major.
Festa major.
Durant el dia,
sí.
També? Durant
sí, sí,
tot,
sí, tot el dia, tota la nit.
Mira, així no li suer res. Exacte. Escolta, hi ha peces per això prohibides que vosaltres no us agradin o que no solgueu portar, per exemple? És a dir, us poseu allò... Teniu com la vostra llista o de colors que us afavoreixen o tot aquest...
Sí, jo tinc un color que ho diu, que és el lila. No el cardenal ni el morat, el lila, que sí. És diferent. I, a més, em dona mala sort. O sigui, si porto un vestit lila, pues no ligo, no me salen bien las palabras, no, en fi, no va bé la cosa. Jo no sé si tu tens alguna mania.
Bueno, jo temporades... Ara, per exemple, reivindico el color molt. Ara tinc ganes de color i combinar-lo bé. Uh-huh. Això és el que em fa més gràcia ara. Però, no, a mi m'agraden tots els colors i el blanc m'ha agradat molt durant molt temps. El negre el vaig portar als anys 80, ara no el porto. I no tinc cap...
El que sí que és veritat és que, per exemple, ser presumida si us agrada dir aquest nom, és una forma de resistència. És a dir, com et mous tu, si abans de sortir t'has mirat dos o tres vegades al mirall, això ens dona força?
Jo crec que sí, i a més ho fem per nosaltres mateixes. No, o sigui, jo almenys no ho faig pels demés. Clar que sí, si vaig a una festa m'agrada que la gent diga mira que mona va la Victòria. Però ho faig perquè surto al carrer molt d'hora, a les 6 del matí, jo ja vaig echar un pimpollo. Per què? Perquè jo em miro als escaparats i dic, ei, Victòria, venga, pa'lante.
Mira quin goig que fas.
Mira que bien, sí, no? Sí. Otro dia más. I clar, vull dir, i arribo, que esmorzo a llocs diferents, diu, ostres, i em diu, o la de la Primitiva, que vaig a jugar a vegades, hòstia, que guapa vas, oi? Pues ja m'ha arreglat el dia, a les 6:30. M'entens? Ja tinc això guanyat.
O sigui que tu et vesteixes també perquè et pugin l'energia als altres,
sí,
eh?
No, i per pujar jo mateixa. Vull dir, inclús sí. Jo, quan em poso a treballar, que treballo al matí, escric... O sigui, em poso vestida com igual que al carrer. No em canvio.
O sigui, no vas a estar per casa.
No, i no porto sabatilles mai d'estar per casa.
O sigui, glamour sempre.
O sabates o descalça.
Escolta, tu t'has fet molt famosa últimament, els últims mesos, per uns vídeos que penges a Instagram, on et poses els teus modelets.
Sí.
Ahir et van veure en banyador anunciant que venies a Les Dones i els Dies.
Això ho vas fer per tu, eh? Però sí, avui, sí. Quan arribi a casa, us borraré.
No, per què?
Perquè no tinc ganes d'estar en banyador.
Però escolta, t'ha escrit molta gent, o què?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Has lligat, eh?
Bueno, no, però he rebut missatges una mica pujats de tot.
T'anava a preguntar quins comentaris, alguns que vulguis.
Pues que puges molt el calor amb aquest traje de baño i tal, i coses d'aquestes, no? Però molts han estat piropos, també. Vull dir, ostres, estàs bé per la teva edat.
Tipazo. Quina ràbia.
Que també donen això.
Però jo els balles i alguns tipazo.
Sí, tipazo. Però sí, si estàs molt bé per la teva edat, també és una frase molt típica.
Clar, hem d'explicar als oients que va sortir amb el banyador unes botes de cuir platejades.
Exacte. I un
barret.
No, dos, perquè vaig fer dos proves. Una amb les botes de cowboy i les altres amb unes platejades de lentejuelas. I després amb el banyador, que té tota la part d'aquí plena de pedreria, que no ho havia estrenat mai. Són coses que compro un dia com un experiment.
Perquè hi ha una mica de bogeria en tu de comprar roba.
Bueno, és que jo soc molt de mercadillos. Quan viatjo, sempre visito mercadillos i cementerios. Entens?
M'agrada titular.
I mercats. Què es menja, què es compra i què es tira i com estan els morts.
Sí.
I això m'encanta, no? I clar, sempre termines, vaig molt als encants, sempre termines picando i portes una prenda i dius, bueno, ja me la posaré. No, i me regalen moltes, també.
Clar, sí, perquè ja ho saben, que t'agrada. I te'n vas al mercat de Sant Antoni, al mercat de Sant Adrià del Besòs.
Ahir tinc una anècdota molt bona, que també li comentava la Pilar Benín, que el que m'encanta més del mercat, vaig una vegada al mes o així, vaig caminant o torno caminant des de casa meva, o sigui, per fer una mica de salut. I és un poc el Corte Inglés, o sigui, compro productes de neteja, compro els alls que venen uns senyors que porten els alls que un quilo val un euro, llimones, però és que lo bo és, lo que m'encanta ja, són les senyores que van les tres amb el mateix anorac. Tenen 80 anys o 70 al plumes de color cobre o de color or o plata, o platejat, no?
I van les tres juntes.
Les tres, i després amb una clenxa aquí al cabell de color blau o jo què sé. I les tres petades de riure, provant-se coses, i després se'n van a la xurreria, esta que és mòbil, i es prenen un cafè amb llet amb la cullera dintre, sí, que se'l veuen amb la cullera.
Sí, sí.
Cap a dintre.
Cap a dins.
I és tan feliç.
I a tu et dona la vida, això.
A mi me dona la vida. I, a més, quan vaig sola i em provo alguna cosa, aquestes són les meves conselleres. Perquè si dic...
Opinen sobre com queda.
Com queda? I alguna diu... Una mica estret per la teva edat. No, aquest queda molt bé, maca. És que, clar, com estàs prima... O sigui, ja fem una amistat. Clar. Igual elles també, no? Uh-huh. Vull dir, és que aquest color, mira, és que no sé què dirà el meu marit. I dic, què t'importa a tu? Què dirà el teu marit? No? Porta't la blusa de colors o de loros.
A banda de la roba, jo sí que observo ara que moltes dones, doncs, que ja tenen més de 50 anys, es posen els cabells de colors, cosa que abans potser no haguessin vist mai, no? Que vius vermell, blau...
Sí, sí. De fet, la Pilar Tirbió, que està aquí a la ràdio, és que ho hem d'explicar, perquè això a ràdio la gent no ho veu,
Clar.
Porta tot una, sí, però, tot una això, metxa aquí davant de color blanc.
Molt, però això és molt elegant. Diguem, bueno, jo ho trobo.
El, però sí, però la,
amb el plan més divertiment, això abans, vaja, si algú s'hagués posat un cap vermell o un cap blau o de tres o quatre colors, li haguessin dit, però aquesta dona, on va?
Amb en Palacio no se lleva.
Ah. En Palacio no se lleva.
En Palacio no, o sea, pero...
Hablo la
a ver, ¿qué rey o reina princesa del mundo lleva el pelo rosa, fucsia? Cap ni una.
És perquè no, no tenen alegria de viure.
Clar, no, no, però és que ara la classe alta tampoc marca com abans marcava l'estil, no? Uh-huh. Perquè, bueno, els pantalons caiguts venen dels presons, que els hi treien el cinturó i els hi queien. Bueno, i el xandall i no sé què, vull dir, totes les tendències...
El que passa és que, per exemple, entrem a xarxes, que les xarxes socials ja sabem que són aquest... Hi ha un munt de TikToks i també d'Instagrams que diuen ¿qué no debe llevar una mujer de 50 años? Los errores de moda que envejecen. ¿Cómo vestir para ser más joven? Clar, tot això és una maquinària de destrucció cap a les dones.
No, jo trobo que són consells que pots dir, ah, pues mira, no havia pensat, o passar de tot. Sí. Tampoc s'ha de prendre com un... Ja. Jo no ho veig així.
D'acord, d'acord.
Jo sé que és l'única que no ho veig així.
Abans, Montse, quan comentaves això, no?, de que ja aquesta tant. Impressió estètica que tenim, jo crec que, que ja la tenim des de joves, no? I, per tant, quan som més grans encara estem més la pressió.
Vull els dir, anuncis ja. De cremes i de tot això és que és per tot arreu. El retinol, el retinal, el no sé què, l'àcido hialurònico, a mi em surten molt d'aquests, sempre d'anuncis. I dic, ostres, pues, i t'has de fer una neteja al matí i una altra a la nit. Els homes no s'hi diuen.
I els exercicis aquests, no?, per no tenir els braços, diguem, amb la pell caiguda, o què has de fer amb les cames, perquè sí, a mi també... Te passa que només te surten...
A veure, també, a mi... I també et surt el tai chi, moltes coses bones. I jo que segueixo moltes nutricionistes, també hi ha tot de... Jo trobo que hi ha coses molt bones,
és
també.
És que jo crec que nosaltres un dia anem a buscar la brossa i la brossa després ens segueix. És la cosa de l'algoritme. Ah, és això, Pilar. També. Pilar Tirbió, historiadora de l'art. Moltíssimes gràcies. Victoria Bermejo, escriptora, guionista i cineasta. Volem que tornis a venir ja. Com i perquè ens encantes, ens encantes. A mi anirem al Mercat Llum, tu. Anirem al Mercadillo amb tu.
Quan vulguis.
La temporada que ve anirem juntes, i gravarem a les senyores.
Iguals.
I gravarem a les senyores.
Vale, sí, anirem vestides iguals.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i després tornem amb l'Anna Maria Endaver, que parlant d'avui de com no han d'anar vestides, ella ens vol parlar de bruixes.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Amb aquesta música ja tothom podria creure que les bruixes arriben. És que acaba de passar el solstici d'estiu, però, clar, és el moment aquell de cremar la ruda i totes aquelles coses. I aquí havíem de, amb qui havíem de parlar quan pensàvem cremar ruda i fer-ho tot tan fort? Amb Anna Maria Endaver, la nostra historiadora de l'art. Anna Maria, bona nit, com estàs?
Bé, espero que pensis en foc i en mi, però en un sentit superpositiu.
Home, i tant, cremar ruda ens purifica. No t'estic dient que siguis una bruixa.
Que també podria ser, estaria interessant. Avui en parlant d'això.
A tu t'agradaria, ja t'estic veient, ja t'estic veient. Escolta, avui volem parlar de bruixes amb tu, no de la manera que es fa habitualment, sinó el que vens a fer-nos és una mica una classe de si anem al museu, quan identificar una bruixa i quan no, oi? O alguna cosa així.
Sí. Avui farem com una secció pràctica per quan aquest estiu aneu de museus, us feu una mica les expertes, quan veieu alguns personatges que porten certs atributs que jo crec que amb quatre consells que us donaré us serà molt fàcil reconèixer aquests personatges que són bruixes, sobretot en pintura. Llavors podreu explicar qui són aquestes dones que porten una escombra, una caldera, un mussol, us podreu fer les enteses, explicar ràpidament qui són i per què porten, jo què sé, un mussol i no un periquito.
Un mussol i un periquito, el titular de la nit, ja t'estic veient.
Un mussol i no un periquito, eh?
D'acord. Si porten els dos, què passa?
Doncs estaríem fundant un nou gènere pictòric.
Escolta, m'encanta. Doncs avui ens vens a explicar com són i què porten a sobre les bruixes en l'art, important, però i també per quin motiu es representen d'aquesta manera i no d'una altra.
Exacte. Avui farem com una breu introducció a la iconografia de les bruixes en l'art, i senzillament la iconografia és saber dir aquesta senyora va amb una escombra, l'escombra significa algo, va relacionat, és una bruixa.
Molt bé. Escolta, recordem que les bruixes eren aquelles dones que es guanyaven la vida, que es guanyaven la vida o a vegades no es guanyaven la vida. Era la veïna que simplement potser era una dona que no tenia marit o que s'havia quedat vídua i que els altres ja la veien com a bruixa. Però també hi ha la bruixa que simplement doncs, es dedicava o guanyava la vida venent oli, herbes, pólvores naturals que guarien afeccions físiques i emocionals i tenien aquests coneixements sobre medicina extensos a través de les herbes remeieres. Moltes eren llevadores, es guanyaven la vida d'aquesta manera, és a dir, eren dones normals, el que passa és que el patriarcat va decidir que eren les més dolentes.
Exacte, les has definit molt bé, el que vam considerar que eren bruixes, el problema és que aquestes dones que practicaven lliurement el seu ofici o els seus coneixements, a partir del segle XV se les comença a acusar de crims terribles i elles, juntament amb dones que estaven fora del sistema com malaltes mentals, dones migrades, com molt bé has dit, dones vídues, dissidents, doncs van ser el boc expiatori de totes les desgràcies que passaven a l'inici de l'època moderna, perquè això, Montse, és molt important. Tant, jo sempre ho dic, tot el fenomen de la bruixeria no l'hem de situar tant en plena època medieval, sinó que les acusacions i judicis de bruixeria majoritàriament van tenir lloc al final de l'edat mitjana, a la baixa edat mitjana i sobretot a l'època moderna. Tota Europa va viure aquesta persecució i a casa nostra, catalans i catalanes, ens vam quedar a gust. Va ser el lloc de l'Estat on més judicis amb sentències de mort hi va haver, perquè et facis una idea, Montse,
es calcula... Sí, és una bestialitat.
Sí, sí, es calcula que entre 700 i 1.000 dones van ser acusades i penjades per bruixes i moltes d'altres que no sabem ni el seu nom.
Clar, aquesta és la història que jo crec que es comença a explicar en els últims anys, però ha tardat molt que sortís a la llum, però com s'han representat aquestes bruixes en l'art?
Doncs en l'art s'han representat moltíssim, perquè les bruixes tenen tots els elements necessaris per fer que una obra d'art tingui molta salseta. Ara ho veurem, anem pas a pas. Comencem, si et sembla bé, la nostra masterclass d'avui. Per començar, en un quadre, una bruixa sempre pot tenir dues maneres d'aparèixer. D'una banda, pot ser una dona jove, atractiva, seductora, pèl roja, típica que fa perdre l'oremus als homes i que, amb les seves dots eròtiques, sensuals, aconsegueix tot el que vol d'ells, no? I d'altra banda, a l'altre extrem, una bruixa també es pot representar com una dona vella, arrugada, lletja, pits caiguts, despentinada. Això m'encanta, allò de despentinada, perquè si te'n recordes de la cançó del Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, bàsicament és una cançó que diu que quan les bruixes es pentinaven començava a caure'n pedra, tempestes, tot el pitjor del món que hi ha del cel. I per això en alguns llocs de Catalunya, quan cau pedra, encara se n'hi diu cala bruix. Una mica amb aquest record de les bruixes.
A mi m'ho han dit tantes vegades, això, de les bruixes es pentinen, no sé per què deu ser. Escolta, ja comencem bé. Culpa de les bruixes i el mal temps, eh?
Sí, tot el que passava dolent, culpa de les bruixes...
De les dones, en general.
De les dones, exacte. En aquest cas, les bruixes que es pentinaven i et podies parar el calabruix d'una manera que seria tocant les campanes del teu poble, per si volies parar la desgràcia, no? Però, abans de continuar, Montse, molt important, perquè en la representació de les bruixes, tant siguin joves o velles, alerta, perquè gairebé sempre les trobarem representades amb el nas ben gran i llarg. Per què?
Per què? Per què? Per què? La bruixa avorrida tenia el nas molt llarg, sí, però com? You've got this golden...
La Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La bruixa avorrida, ja sé que volies que et posés la cançó de les tres bessones, però ja saps que tenim uns nivells musicals en aquest programa que no volem...
No podia baixar tant.
No ho veia per en aquesta hora de la nit. Però escolta'm, bruixa avorrida, tenir el nas molt llarg, això és veritat, ens encanten les tres bessones, eh? Una cosa no treu l'altra.
Sí, també m'encanta.
Però escolta, però per què tenien aquest nas tan gros les bruixes?
Doncs mira, el nas gros de les bruixes es relacionava amb l'antisemitisme, perquè els jueus també van ser perseguits per emmetzinadors, fetillers, que això vindria a ser persones que enverinaven altres persones i animals, i també els acusaven que adoraven el diable. Llavors, durant el segle XV, la Inquisició acusa de bruixeria específicament dones, heretges i també jueus. Tot i que l'heretgia era cosa de dones i homes, mentre que la bruixeria només de dones. Llavors, com que tots acabaven sent perseguits, aquests atributs una mica els compartien. M'explico?
Sí, sí, ara ho entenc. Però com més podem trobar les bruixes representades?
Doncs us heu de fixar també en quin objecte porten. Per fer-ho fàcil, no em vull extendre molt, però a l'edat mitjana les bruixes es representaven amb un llibre i una escombra. Alerta l'escombra perquè és com un símbol fàl·lic, perquè que bé que s'ho passaven refregant escombra amunt i avall a l'entrecuix, vola amunt i vola avall. Sí, és un símbol fàl·lic. I també m'interessa molt el llibre perquè és un símbol de coneixement. Per què? Perquè després del Renaixement aquests objectes canvien una miqueta, es posa una espelma, una caldera, una calavera, hem perdut el llibre, aquest coneixement, comença una mica el teatre, calavera, caldera, pocions, o més aviat remeis, i a partir del segle XVII, anem avançant, ja apareix aquest barret negre i punxegut també de bruixa avorrida.
Escolta, i per què aquest barret que també portava la bruixa avorrida? Per què nas i aquest barret que tenim tots tan assimilat, allò de carnaval, aquella mena de... Sí. De vaja, amb aquella forma de triangle?
A veure, hi ha diferents teories sobre el barret. Hi ha qui diu que aquests barrets venen dels barrets que es posaven algunes venedores ambulants per ser vistes als mercats, això, dones que anaven a vendre coses... Però la Inquisició també és cert que col·locava una mena de barrets molt alts per avergonyir els acusats, i també he trobat teories que diuen que els barrets aquests que tenien la punxa cap al cel el que feien era buscar com una connexió entre cel i terra i vincular també com una mica les energies i la màgia. Ja veus que...
De teories no en falten, eh? De teories no en falten.
Sí, exacte, i espera, perquè encara ens falta bastant per dir. Hem parlat d'objectes, de dones velles, de nassos, de joves... A banda dels objectes, a vegades aquestes bruixes van amb animals. I tots els animals simbolitzen alguna cosa, te'n diré uns quants per no fer-me pesada. Per exemple, doncs la cabra ja sabem que és una mica com aquest alter ego del diable. Però si hi ha un gat negre, el referirem a la sexualitat. Mussols i ratpenats, presagi de mort i vida nocturna.
M'està encantant, eh?
El corb, lo mateix, mort, vida nocturna. Serps i llangardaixos, també mort, angúnia. I gripaus, vagina.
Mare meva, la veritat és que estem fent una radiografia amb detall de com van fer d'aquestes dones autèntics éssers que devien fer molta por a la gent, eh?
Sí, i també perquè l'art, Montse, les representava en unes situacions que feien por, que feien desconfiar. Les representava al bosc, de nit, potser volant, que això de volar moltíssima por, no pots controlar qui vola.
Clar.
En un sàbat o aquelarre, també, que vindrien a ser aquestes reunions de bruixes per adorar el diable, no riguis el que et diré, fer-li petons al cul, després fer orgies i menjar canalla. I tot i que pot semblar descabellat, ja et sento riure per sota el nas, això que aquestes coses que se les acusaven de veritat, de menjar canalla, per exemple, és molt simptomàtic perquè les bruixes, principalment, eren acusades d'infanticidi.
Ai, escolta'm, en realitat es crea una psicosi que posa totes les dones sota sospit amb tot això que m'expliques, no?
Sí, i aquí un problema terrorífic que jo crec que encara tenim avui en dia, que és que sota aquesta sospita les dones no poden aplicar tots aquells coneixements que tenien de l'edat mitjana sobre cures, sobre el control de la seva, del seu propi cos, de la natalitat, de la fertilitat i fins i tot de la mort. Per què? Perquè si apliquen aquests coneixements, doncs pot ser que se les acusi de coses terribles com aquest infanticidi, doncs parlem de temes com l'avortament, parlem d'aquest control tan fort sobre la vida i la mort que perden perquè si no són acusades de bruixeria, i aquí entra aquesta idea de medicina més com l'entenem avui en dia, i evidentment es masculinitza, eh? I pensa que ser acusada d'infanticidi És que devia ser terrible, Montse.
Escolta, de què se les podia acusar, a part de ser infanticides?
Se les podia acusar de renegar de Déu, invocar i adorar el diable, d'estar-ne posseïdes, de fer orgies, pertànyer a una secta, provocar malaltia, mort, amb maleficis, metzines, tant animals com a persones. Com deia abans, fer caure pedregades per provocar el mateix, la mort d'animals i persones, i penseu que els animals eren clau per menjar, per viure. També se les acusava d'adorar animals, de transformar-se en animal, de volar, d'endur-se criatures, de menjar-se les criatures, alerta, en banquets, quan la major part de la població assava fam, de posar criatures a pocions i també, evidentment, sodomia, homosexualitat, coit anal, per fer-te una breu selecció.
Vas molt fort aquesta nit, Anna Maria Endevers. Sort que estem lluny, si no et mossegaria. Bruixes i Madonna i Anna Maria Endevers, tot pot anar bé, tot pot anar bé. Escolta, la veritat és que és terrible i també és fraïdor que l'art ho hagi perpetuat tot això que m'explicaves ara. Perquè hem començat parlant de periquitos i la cosa s'ha anat molt a fondo, eh?
Sí, és que és més bonic. Quan jo vaig començar com a llegir, investigar una mica sobre l'art, les bruixes, com s'havien representat, em va inquietar moltíssim pensar com coi els artistes, que eren majoritàriament homes, com et pots imaginar, els que representaven bruixes, com podien pintar bruixes si mai n'havien vist cap? O sigui, aquesta gent pintava i dibuixava un ésser totalment mitològic, mai vist.
Clar,
d'on
clar.
Treien els referents, saps?
I llavors, d'on venen tantes bruixes en l'art i d'on les treien?
A veure, les bruixes en l'art, en realitat, aquí hi ha una cosa interessantíssima, que és que no venen ni del segle XV. És a dir, no hi ha cap... No hi ha moltes representacions de bruixes en el moment en el qual s'acusen tantes bruixes. Només sí que hi ha un petit dibuixet a Poblet d'un monjo que va esquematitzar una bruixa que havien penjat, però és una cosa molt esquemàtica, molt senzilleta, i que el tio es va quedar a gust i va posar per bruixa i metzinera, no? Però realment la gran representació de les bruixes ve a finals del segle XIX i principis del XX. Quan apareix, això et sonarà, la figura de la femme fatale. I la femme fatale, que també vol representar una dona que es comença a empoderar i l'art, senyors, patriarcat, diuen, ep, alerta, ull amb aquestes senyores, comencen a reciclar tota la iconografia de les bruixes per representar dones fora de la norma, dissidents, empoderades, però ep, mira que llestos els simbolistes, els romàntics i companyia, que només agafen les bruixes guapes i joves, aquelles que deien pèls roges, i les velles amb arrugues i pits caiguts, ja, mira, és igual, aquestes ja no les
ja no la recuperen, eh? Escolta, i avui en dia, si haguéssim de fer allò, que ens queda molt poc temps, però si haguéssim de fer allò un resum, on estem ara amb tot això? On estan doncs aquestes bruixes?
Doncs jo diria que encara molts contes de bruixes encara fan servir aquesta pobra dona com a origen de tots els mals, però també com a símbol feminista que es reivindica a partir dels anys 60. Pensem, per exemple, en el conte de la Blancaneu, que després, fa poc, es va fer la pel·lícula de Malèfica i que fa una altra lectura d'aquesta bruixa, o fins i tot Sabrina, la sèrie que jo mirava d'adolescent, que era una sèrie d'humor. Ja és una altra història.
Escolta, penso també en aquella frase de som les netes de les bruixes que no va poder cremar.
Sí, els feminismes, per sort, les hem reivindicat, les bruixes, des d'un altre lloc, i alguns països fins i tot han reconegut el gran greuge que va ocasionar. I en l'art, doncs, bé, hem fet el que hem pogut, i han sigut una altra vegada les artistes dones com Louis Bourgeois, Kiki Smith o el col·lectiu Witch, que han reivindicat les bruixes des d'una visió no patriarcal, que encara han de treballar més, Montse? Però anem bé. I artistes com Lady Gaga, per exemple, també fa 4 dies que ha tret aquesta cançó meravellosa que a mi em fascina, que està inspirada en la màgia i la bruixeria, però que ja no té res a veure amb aquest estigma horrorós. Saps de quina cançó et parlo, Montse?
Ja sé que me la volies posar, que estàs abracadabra. Doncs escolta'm, aquesta cançó, acabem la secció de l'Anna Maria Endevers. Escolta, bon estiu. Puja a una escombra tan aviat com puguis i ves tan lluny.
Lluny però a prop teu. Sempre.
Exacte. Bona nit, Sant Abrián de Berg, gràcies.
A vosaltres.
Cada cop més encostipades, però contentes. Acabem el programa d'avui. Demà, últim programa de la temporada. L'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Andy Franco, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit. Últim programa de la temporada. No us el perdeu, perquè tindrem aquí a la Karin Leis, la creadora de les famoses bombolles de Freixenet i segurament una de les primeres publicistes d'aquest país. Atentíssims, demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.